Amb motiu del Dia Internacional contra el Soroll, la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet ha organitzat una jornada on reclamen a l'Ajuntament més sancions i campanyes de conscienciació ciutadana. Segons els experts, una exposició contínua del soroll pot afectar la salut. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta jornada sobre les afectacions del soroll a l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Es compleixen 5 mesos de l'accident d'autocar a França que feia ruta entre Andorra i l'Hospitalet i on van morir dues veïnes de la ciutat i es van veure afectades una quarantena de persones. Tot i que la majoria ja ha rebut avançaments de les indemnitzacions, l'asseguradora encara no ha pagat el 25% restant, tenint en compte que el procés judicial a França encara és obert i podria allargar-se més d'un any. L'OAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, fa balanç de l'any 2024. En total, ha atès més de 110.000 atencions presencials a les dependències del carrer Girona i, d'una altra banda, ha rebut prop de 200.000 trucades telefòniques. L'Hospi afronta una autèntica final aquest diumenge al camp del Girona B. Queden dues jornades perquè acabi el campionat de Lliga i els riberencs han de guanyar i esperar una derrota del Tona per mantenir vives les esperances de promoció. Ara els hospitalencs es troben a 2 punts dels play-off. Les queixes veïnals per contaminació acústica a la Gran Via o al centre comercial La Farga demostren que el soroll és un problema a solucionar a l'Hospitalet. Amb motiu del Dia Internacional contra el Soroll, la Federació d'Associacions de Veïns ha organitzat una jornada on reclamen més mesures a l'Ajuntament per solucionar un problema que afecta la salut de les persones.
Les festes en pisos particulars, la concentració de persones en terrasses o en determinades places, així com el trànsit rodat, són algunes de les situacions de soroll que més queixes generen.
Faltan al respeto y al civismo en las comunidades de vecinos. Y en las calles, bueno, ya qué decir, o sea, lo han tomado muchos grupos, se lo han tomado como un sitio pues, para hacer fiestas sin permiso, barbacoas. Tenemos la Plaza de la Libertad, que hay muchas molestias, están los bloques de la Florida, está Pubilla Casas, está Colblan Torrasa, son muchos puntos.
Unes molestias que, a més d'alterar el descans, poden produir estrès, angoixa o fins i tot afectacions cardiovasculars.
Aquesta frustració que genera no poder fer res amb aquest soroll que ve molts cops imprevisiblement és el que fa que es generi un estat d'ansietat generalitzada que provoca estats d'angoixa. També afecta molt els trastorns de la son. Això fa que un es trobi fatigat, sense energia, també afecta molt a la capacitat de concentració i el rendiment. Deriven trastorns d'ansietat, trastorns depressius, cardiopaties, fatiga crònica.
A més, l'exposició a sorolls continuats o de més de 80 decibels també pot provocar danys o pèrdua auditiva, un límit que se supera fàcilment en situacions quotidianes.
Els sorolls del tràfic, per exemple, una sirena amb molt poc temps ens pot crear un traumatisme acústic que forma pelotina, no ens donem compte, però a la llarga ens pot afectar la qualitat de vida, perquè ens pot donar problemes d'alteració a la comprensió i, a més, els acúfenos, que són els sorolls que a vegades notem dintre de l'orella.
Per minimitzar part del soroll, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de l'Hospitalet apela a la responsabilitat individual de la ciutadania.
La vecindat tiene una gran responsabilidad en el bienestar y en el silencio que tengamos. El ruido lo hacen las personas que quieren poner sus divertimentos por encima de la convivencia y del bienestar.
També demanen a l'Ajuntament més sancions i campanyes de conscienciació ciutadana.
5 mesos després de l'accident d'autocar a França que feia ruta entre Andorra i l'Hospitalet, els afectats continuen immersos en un complex procés de reclamació per danys i lesions. Tot i que la majoria ja ha rebut avançaments de les indemnitzacions, l'asseguradora encara no ha pagat el 25% restant, tenint en compte que el procés judicial a França encara és obert i podria allargar-se més d'un any.
L'1 de desembre de 2024, a prop de 50 persones van resultar ferides i 3 mortes en l'accident d'autocar que va tenir lloc a Portepuymogans quan tornaven d'Andorra cap a l'Hospitalet. Pocs dies després, una vintena d'afectats es van posar en contacte amb el bufet d'advocats Indemnització por Accidente, els quals han mediat fins ara en les reclamacions econòmiques de les víctimes amb l'assegurança de l'autocar.
Mandan, digamos, pues a sus peritos médicos y su, digamos, médicos suyos, los mandan al hospital de Perpiñán desde un primer momento, a los que están allí, y incluso, bueno, incluso también a los que ya habían vuelto a su domicilio, a los pocos días, pues también reciben visita de los servicios médicos de Allianz.
Encara que l'asseguradora compta amb sucursals arreu del món i la comunicació ha estat fluida, els advocats assenyalen que s'han trobat amb obstacles, tenint en compte que els diagnòstics d'alguns pacients s'han complicat des de les primeres revisions.
Ellos han proporcionado un tratamiento, han proporcionado, sobre todo incluso en el caso de todos los lesionados, un tratamiento psicológico incluso, porque lo han precisado, están con estrés postraumático y bueno, pues la verdad que fue un hecho bastante fuerte y es normal que tengan esa secuela, digamos. Pero nos hemos encontrado con algún lesionado en el cual a lo mejor en un primer momento los informes de urgencias y demás no parecían tan graves, pero sí que es verdad que han aparecido patologías posteriormente. Con algunos ha tenido que ser un poquito casi pelea porque no, vemos que no autorizan pruebas tan sencillas com una ressonància magnètica en alguns casos.
La instrucció oberta a Marsella encara no ha conclòs i no s'ha pogut determinar amb certesa qui portava el cinturó cordat. Per aquest motiu, els afectats encara no han rebut el 100% de la indemnització, segons l'asseguradora.
Creo que es bastante difícil determinar si uno a uno de todos los pasajeros del autobús llevaban el cinturón puesto o no. Eso creo, en primer lugar, que es muy difícil de determinar. Lo veremos cuando termine el atestado de Marsella, pero además, por lógica, yo creo que además por la forma en la que ocurrió el accidente, que al parecer pues un poco avisó el conductor de que se iban a intentó, digamos, parar contra las rocas, pues lo lógico es que es como un avión, al final cuando ves que el avión está teniendo, digamos, problemas, turbulencias y tal, uno se abrocha el cinturón por sentido común.
Tenint en compte que el procés de resolució s'està duent a terme a França, els advocats veuen amb preocupació la data final de la investigació.
En España probablemente ya estaría, pero claro, en Francia desconocemos hasta dónde puede ir. Nos comentan los compañeros de Francia que se puede ir hasta un año incluso. Y la fase de instrucción y el procedimiento judicial incluso de 2 a 4 años nos han llegado a comentar.
Mentrestant, el despatx ha reclamat una compensació superior per a tots els seus representats, els quals encara es troben recuperant-se de les seves lesions físiques i psicològiques.
El sector de l'oci nocturn demana que no s'estigmatitzin les discoteques i els bars musicals llatins després de les últimes batudes policials. També volen que l'Ajuntament impulsi un pla per regular els locals i donar noves llicències.
Fa uns dies, aquest bar musical llatí de Coll Blanc patia una agressió. Un veí trencava un dels vidres amb una barra metàl·lica. Des del sector atribueixen l'atac a la criminalització d'aquest tipus d'establiments, que darrerament han estat notícia després de ser objecte de diversos macrooperatius policials. Alguns d'ells han acabat amb sancions administratives contra els locals, persones detingudes i la confiscació d'armes i drogues. Lamenten, però, que les batudes se centrin en els establiments regentats o freqüentats majoritàriament per persones d'origen llatinoamericà. Un fet que, diuen, estigmatitza aquests locals i, per extensió, la comunitat llatina.
Nos sentimos como minimizados a la hora de estas inspecciones que solamente se están generando en la comunidad latina. La misma persona de a pie, al ver tantas noticias de los latinos, esto lo que está creando es una discriminación a la sociedad latina. No se puede meter todos en el mismo saco. Nosaltres som gent de bé, nosaltres som gent treballadora, nosaltres venim des de petits i nosaltres acatem el que és la llei catalana, la llei espanyola.
Des de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, asseguren que el sector està patint operatius desproporcionats.
Nosotros nunca negamos que el ocio nocturno tiene que estar regulado, inspeccionado, pero ahora bien, entendemos que varios dispositivos policiales para al final de 80 o 90 miembros para al final encontrar dos infracciones administrativas, creo que la ciudadanía no puede soportar este coste y este resultado.
Amb tot, des del sector afirmen que el tancament i la pressió sobre els locals no és la solució als problemes de seguretat. De fet, diuen que la manca d'establiments trasllada l'oci al carrer, generant problemes de convivència. Per això volen que l'Ajuntament impulsi un pla per regular l'oci nocturn. Demanen que es permetin noves llicències en àrees de la ciutat on es minimitzin les molèsties al veïnat.
Yo creo que Hospitalet necesita un plan integral, necesita nuevas licencias, porque si no puede haber un problema, que se dé más botellón, más gente en la calle y que este ocio no esté regulado. Lo que no puede ser una ciudad que tiene más de 250.000 habitantes que solo tenga apenas 3 discotecas, ¿no? Lo que queremos de una forma u otra es buscar unas zonas muy concretas donde no haya esos problemas y sobre todo haya transporte público y seguridad.
En aquest sentit, proposen la zona industrial del polígon de la carretera del Mig.
L'OAC, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, fa balanç de l'any 2024. En total, ha atès més de 110.000 atencions presencials a les dependències del carrer Girona i, d'una altra banda, ha atès prop de 200.000 trucades telefòniques.
L'OAC proporciona informació i acompanyament sobre qualsevol tràmit administratiu de l'Ajuntament i deriva les peticions que fa la ciutadania al departament o servei municipal més adient. De les 110.000 atencions presencials a l'any passat, prop de 84.500, més d'un 75% del total, van tenir a veure amb el padró, moviments o certificats de padró, una tendència sostinguda des de fa anys.
A nosotros nos gusta decir que el ciudadano lo tenemos a nuestro lado. Nuestra intención es acompañarlo, que cualquier cuestión que nos plantee o que tenga alguna duda o que necesite, ser sus facilitadores. O sea, queremos que la administración sea facilitadora para acoger a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y acompañarlos en, a veces, esa difícil gestión que es los trámites administrativos, ¿no?
A molta més distància es van situar les demandes d'informació general amb 11.900 atencions presencials i també les cites per obtenir el certificat digital, amb 7.300 atencions presencials l'any 2024. Pel que fa a la via telefònica, el telèfon d'informació 010 va rebre més de 140.000 trucades de les 189.500 totals, mentre que derivades des de la centraleta de l'Ajuntament es van atendre 44.400 trucades. L'OAC reivindica el seu caràcter de primera finestra d'atenció a la ciutadania i també posa en valor que les dades que genera són una bona eina perquè l'Ajuntament entomi problemes socials.
Nosotros este es un punto básico, o sea, nosotros desarrollamos lo que llamamos en nuestro mundo la escolta activa. O sea, nosotros escuchamos al ciudadano más allá de lo que nos están presentando y vemos cuáles son sus dificultades, cuáles son las carencias que tenemos nosotros también. Intentamos que ser los oídos para después ser la voz de los ciudadanos y poder que pedirle a la organización que nos den esas respuestas a lo que ellos nos requieren.
A banda de la seu del carrer Girona, l'Ajuntament té previst obrir una altra oficina d'atenció ciutadana a l'equipament Florida 6.0, a la planta superior del Mercat de la Florida, on s'implantarà un nou model de gestió digital de tràmits, però també amb acompanyament personal.
El càncer és una malaltia que es pot superar i per explicar com afrontar aquesta fase després de la cura, des de l'ICO, l'Atenció Primària i l'Hospital Sant Joan de Déu han creat una unitat conjunta per a adolescents i joves adults que han superat el càncer. Per explicar-nos com està funcionant, tenim a l'altra banda de la pantalla la Sònia Martínez, que és responsable de continuïtat assistencial de l'Agència de Delta. Bona tarda.
Bona tarda.
Per què han decidit crear aquesta unitat i per què està creada especialment per adolescents i joves adults?
Bé, a Catalunya, un dels reptes del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 és reduir l'impacte que té el càncer sobre la població catalana. Però alhora també el Pla Director d'Oncologia 2021-2025 també posa com a objectius rellevants i prioritaris el poder desenvolupar estratègies que donin atenció, prevenció, diagnòstic precoç i, sobretot, rehabilitació a pacients, no?, que han patit un càncer. Per què adults i joves? Doncs, en un principi, a Catalunya, cada any es diagnostiquen més de 200 càncers en edat de menors de 15 anys. Normalment, el 80% doncs, es curen i esdevenen pacients sense malaltia, però un 30%, al voltant d'un 20%, doncs tenen greus efectes tardans de les intervencions, dels tractaments o de la pròpia malaltia. Això fa necessari el fet de tindre una unitat conjunta que garanteixi aquesta coordinació i aquest reforç i aquest acompanyament d'aquestes persones que han patit un càncer.
Quin és l'acompanyament que feu a aquests joves pacients? Heu comentat que fareu un seguiment individualitzat, no? En què consistirà?
Primer de tot, quan la persona es dona d'alta, en aquest cas a l'Hospital de Sant Joan de Déu, no es fa una transició directa a primària o a l'Institut Català d'Oncologia, sinó que es fa és via un comitè conjunt de multidisciplinar, doncs es comenta el cas i es fa un informe detallat explicant i podem compartir entre tots els que formem part del comitè el cas en especial. És a dir, no tractem un cas d'una malaltia d'una persona que ha tingut un càncer, sinó el pacient en concret, aquella persona en concret. D'aquella manera que podem debatir una mica quina és la situació concreta del pacient, quines situacions pot tenir a nivell social, a nivell emocional, a nivell de la pròpia malaltia, poder posar també en valor els factors d'alarma o criteris d'alarma que podem tenir tant el professional com el pacient i, per tant, abordem aquella persona en concret. D'aquesta manera, quan arriba, en aquest cas, a l'atenció primària, té un informe detallat, no?, que és coneixedor tant el professional com el propi pacient, de tot el que pot envoltar i, sobretot, dels nivells de prevenció que hem de tenir en aquest pacient concret.
Es preveu que 2/3 dels pacients tindran un risc baix, és a dir, que tindran una baixa probabilitat que tinguin efectes secundaris a llarg termini. En aquests casos, aquests pacients, serà l'atenció primària, serà clau, no?, perquè serà qui els atendrà. Quin tipus de seguiment en fareu des de l'atenció primària, que tu ets una de les responsables?
Doncs atenció primària, primer de tot, és garantir aquesta coordinació hospital i primària, una comunicació bidireccional, i quan el pacient es pugui compartir en aquest comitè, aquells pacients, com has dit perfectament, que tinguin risc baix, són pacients que normalment han tingut només una intervenció quirúrgica o un tractament amb quimioteràpia de baix risc, aquests pacients tenen un risc baix de tindre efectes tardans. Quan arriba a primària, arribarà a dintre d'aquest comitè amb una gestora de casos que farà d'enllaç entre primària i aquest comitè i tindrem tota la història clínica, tot l'informe i les necessitats d'aquesta persona. Quan arriba a primària, la professional de primària, tant primària, tant infermeria com medicina, com tots els agents que necessitem, doncs tindran informació d'aquest cas. Quan arriba a aquest cas, el que fem és posar en marxa el pla de cures per a aquests pacients. Un pla de cures que engloba posar en valor factors com a nivell social, a nivell emocional, poder compartir amb la persona que pugui expressar i poder redirigir totes aquestes emocions. També tindrem aquest informe, quins són els signes d'alerta que pot tenir aquest pacient al llarg de la seva vida i que nosaltres podem avançar-nos, poder fer proactivitat davant de tant educació del pacient d'aquests signes, no? Poder compartir, poder parlar tranquil·lament a la família també aquest acompanyament i sobretot nosaltres tindre unes visites guiades per intentar, doncs, si hem de demanar un TAC cada 2 anys, cada 3 anys, el pacte que sortirà del comitè i poder fer aquest seguiment, no? I d'una manera compartida, decisions compartides amb la persona i amb la seva família en aquest cas, i tots els agents, tant comunitaris, compartir xarxes comunitàries, compartir també si té alguna situació a nivell social, poder acompanyar-la, sobretot que no passi d'un lloc, no?, com Hospital de Sant Joan de Déu, que estigui amb molt seguiment, amb moltes emocions i molts lligams, d'una manera que li hem deixat, no?, de banda, sinó que farem aquest seguiment d'una manera i que nosaltres, com a primària, si tenim qualsevol dubte, podem contactar directament amb Sant Joan de Déu o amb l'ICO i poder tindre aquest acompanyament, no?, davant de qualsevol dubte del pacient o nostre.
Doncs Sònia Martínez, responsable de continuïtat assistencial de la gerència de Delta, de l'atenció primària. Doncs gràcies per explicar-nos aquesta nova unitat de càncer per infància i adolescents de Sant Joan de Déu i explicar-nos això, com deia, aquest seguiment que es fa dels pacients que ja han superat la malaltia.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, de veritat.
I nosaltres continuem amb l'informatiu parlant d'un tema poc habitual, la cultura aborigen australiana. Aquest ha estat el tema principal de la darrera edició del Pessics de Ciència, un taller divulgatiu per nens.
La cultura aborigen australiana ha estat la protagonista del darrer taller de Pessics de Ciència. El Centre Cultural Sant Josep ha acollit la trobada on els més petits han explorat la mitologia als antípodes, com la misteriosa serp creadora Yihi.
És una cultura fascinant, són persones molt, molt tímides, molt introvertides, no és una, no sé, no és com a l'Àfrica els Massais, que són tan, tan propers, no? Són diferents, són superdiferents. Llavors, és molt desconeguda aquesta cultura. I nosaltres volíem acostar-la, però a on? Dintre del projecte Pessics de Ciència, que el que vol és precisament divulgar doncs, coneixements científics. I nosaltres creiem que la cultura aborigen té una quantitat de coneixements d'una manera potser diferent a la nostra, d'enfocar com és la natura i com s'ha creat, però d'una manera apassionant i meravellosa.
El boomerang i el didgeridú són alguns dels elements més característics d'aquesta cultura que captiva els més petits.
Sí, senyor! El boomerang típic per explicar-los a ells per què funciona en realitat, perquè és un instrument de cacera i com ho fan ells. Després he portat també el didgeridú, que és l'únic instrument musical que tenen ells i que és un instrument importantíssim en la transmissió d'aquests coneixements dels seus ancestres.
Durant el taller han pogut elaborar pintures aborígens sobre escorça amb pigments naturals. La iniciativa Pessics de Ciència continua amb la divulgació amb el pròxim taller dedicat a la Via Làctia i la Lluna.
I ara és moment de fer un repàs de les estrenes de cinema, una cartellera que ve encapçalada per una nova pel·lícula de superherois, Thunderbolts.
Así están las cosas. Los Vengadores no van a venir.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i ho fem amb Thunderbolts, un nou film de l'univers Marvel. Els protagonistes són un equip poc convencional d'antiherois que tenen la missió de salvar el món d'una amenaça molt poderosa i complicada.
¿Tenéis algo mejor que hacer?
Me encanta este tío.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
Celia Rico adapta al cinema la novel·la de Rafael Chirives, La buena letra, un drama impecable protagonitzat per Loreto Mauleón. El film és un homenatge a les dones que van aconseguir tirar endavant les seves famílies durant la postguerra a Espanya.
Tu hermano.
Menuda y mentira, cuñada.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué?
Suleiman, ¿y mi dinero? Vale.
I acabem amb la història de Suleiman, un drama francès que discuteix el paper de l'Estat com a garant del benestar. Un actor no professional interpreta un rider sense papers a punt d'afrontar una entrevista que li podria donar l'estatus d'asil. La pel·lícula es va endur 4 guardons als Premis César.
¿Qué pasa? Siempre llegas tarde.
Ayúdame a buscar una cuenta.
Ahora no.
El Centre d'Esports L'Hospitalet afronta aquest diumenge una autèntica final al camp del Girona B, en la penúltima jornada del campionat de Lliga. L'equip riberenc està obligat a guanyar i esperar una ensopegada del Tona per mantenir vives les esperances de jugar la promoció d'ascens a Segona Federació.
Ara mateix l'Hospi es troba a 2 punts del Tona, que tanca les places de play-off i que visitarà el camp del Reus, un conjunt que, tot i haver-se proclamat campió de la Lliga fa unes setmanes, ha perdut els últims 3 partits consecutius. El vestidor del Centre d'Esports L'Hospitalet està centrat en fer la seva feina i en esperar que els d'Osona cedeixin almenys un empat a les 2 jornades que resten.
Nosaltres s'ha de continuar, no podem fer res, només podem fer el que depèn de nosaltres i si nosaltres no guanyem ja podem fer el que volen els altres. No? Llavors, concentrats per aquest diumenge, un partit molt difícil, amb un rival de molta qualitat, i preparats per veure el dilluns on estem i a veure si podem estar en la lluita fins a l'última jornada.
L'Hospi està obligat a sumar els 3 punts davant del Girona B, un equip que està classificat ja pels play-off, però que no guanya des de fa 6 jornades. El filial gironí, jove i amb talent, juga en gespa natural, un factor que no hauria de condicionar els riberencs.
El rival és el que és més important i el que més condiciona. Està clar que el canvi de terreny, en el cas de la gespa natural, pot variar alguna cosa. Està clar que és molt diferent que una gespa artificial, però bueno, al final nosaltres aquesta setmana tenim el privilegi de poder entrenar amb gespa natural.
Una de les claus de l'OSPI en aquest tram final de Lliga és la seva solidesa defensiva. Només ha encaixat un gol en els darrers 7 partits, una dada que reflecteix el treball col·lectiu de tot l'equip, més enllà de la defensa.
Però no només la defensa, sinó el del mig del camp i sobretot els davanters, no? Que és on comença la pressió. I estem en un bon moment defensiu i això et dona poder atacar millor i estar més, amb més opcions de guanyar. Si encaixes cada jornada és molt difícil sumar punts. Llavors jo crec que és la millora de l'equip en general, del dia a dia, de la concentració, del treball que estan fent i això al final dona els seus fruits.
Després del duel d'aquest cap de setmana, el centre d'esports L'Hospitalet tancarà la Lliga a casa davant del Sant Cristòbal, en un partit que podria ser decisiu si es manté amb opcions d'entrar al play-off.
Ahir, 1 de maig al matí, es va tornar a celebrar la tradicional Milla Urbana de Santa Eulàlia, que enguany arriba a la seva edició número 33. La cursa solidària destina els fons recaptats a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Banc d'Aliments de la Creu Roja de l'Hospitalet.
Com ja és habitual, aquest 1 de maig s'ha celebrat la Milla Urbana de Santa Eulàlia, enguany la 33a edició i 7a solidària. Un any més, el circuit d'Amadeu Torné ha estat l'escenari on compartir amb família i amics la solidaritat i germanor de l'esport.
En principi, per ser ponts, estem molt contents perquè són 800 corredors que n'hi ha i dintre d'això el que esperàvem a ser un pont tan llarg, bueno, pues és un èxit. Avui acaba i demà comença una altra vegada la 34 i ja comencen a treballar. O sigui que no és una cosa, sembla les falles de València, que el dia següent comences a fer-la una altra vegada. Però això de la milla també és molt complexa i molta feina. A vegades, lògicament, es fa millor i pretén fer millor.
Després d'un any d'assoliment d'objectius amb prop d'un miler de participants, la Milla Urbana de Santa Eulàlia, organitzada per l'ESE, torna a apostar per la diversitat i la inclusió a tothom. Des de les 9 del matí fins al migdia, 23 proves adaptades s'han succeït, on han corregut des dels més petits de la casa fins a la cursa d'atenció a la diversitat i la recentment estrenada IAIO Runners, de més de 65 anys.
Ha sigut molt divertit, he estat entrenant els dies per millorar i que podria ganar moltes medalles. L'any que ve tornaré, si puc.
Dos curses més, que he quedat primer també les dues i aquesta és la tercera. M'he cansat molt, tenia la boca molt seca.
Finalitzant en la categoria masculina de les elites, Albert Alsina s'ha fet amb la medalla d'or i l'hospitalenc Brahim Fater i Guillem Quartero amb la plata i el bronze respectivament. Per la seva banda, a la femenina, la Júlia Lillo, també de l'Hospitalet d'Atletisme, s'ha fet amb l'or i ha compartit pòdium amb la plata de l'Estela Alberola i el bronze de la Carla Llanguas.
El curs ha sido espectacular, la verdad, es la segunda vez que la corro, pero bueno, es la primera vez que la gano. Ha sido un ambientazo, el circuito mola mucho, sobre todo se siente mucho los ánimos de la gente y nada, me ha encantado correrla y tengo muchas ganas de volver cuanto antes.
Part del protagonisme de la jornada també es troba en el caràcter solidari de l'esdeveniment. En aquesta ocasió, els fons recaptats tornaran a anar destinats a un projecte de cooperació internacional per a nens amb càncer de l'Hospital Sant Joan de Déu i al Banc d'Aliments de la Creu Roja de l'Hospitalet. Com sempre, la Milla Urbana de Santa Eulàlia també ha servit per recordar el David Sánchez i l'Òscar Vizcaíno, membres de l'ESE que van perdre la vida en un accident de trànsit fa més de 30 anys i que van servir inspiració per a la creació d'aquesta jornada.
I amb la Milla Urbana de Santa Eulàlia acabem l'informatiu d'avui. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació lhdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.